Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Les plataformes i associacions, administracions locals i grups ecologistes de Tarragona i les Terres de l'Ebre retrauen la falta de concreció i els interrogants que no resol la modificació del decret 16/2019 d'energies renovables. A l'espera de conèixer la lletra petita per saber com s'aplica, critiquen que no inclogui una moratòria per als projectes en tràmit que podrien desenvolupar-se mentre es concreta el pla director, que ha de repartir la contribució de les comarques a la transició energètica. En canvi, alguns agents aplaudeixen que sigui una eina de planificació i que permeti tenir més informació dels projectes i amb més transparència. El territori defensa un model de comunitats energètiques i iniciatives locals. Així, administracions locals, com l'Ajuntament de Falset, al Priorat, fa mesos que treballen en la protecció dels termes municipals davant l'amenaça de macroprojectes energètics. La mesura, compartida per altres localitats, consisteix a suspendre llicències i modificar els plans d'ordenació urbanística municipal per posar ordre en aquests projectes. Tot i mantenir aquesta acció, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, confia que els canvis inclosos en el Decret Llei 16/2019 de les renovables i, sobretot, el Pla Sectorial per Comarques permetin un repartiment dels projectes amb consens del territori. Per això, Carlos Brull defensa la necessitat d'un pla sectorial que acompanyi aquest decret d'energies renovables.
El decret ha d'anar acompanyat, això sí, que ho reclamem, i ja ho van anunciar també, amb un pla sectorial d'energies renovables. I això és l'important. Aquí és on ens hem de dir com ho hem de fer, no? I aquí és on s'ha de tindre molt en compte l'opinió territorial, l'opinió dels territoris.
L'alcalde de Falset, Carlos Brull, també ha celebrat la proposta que inclou el decret 16/2019 d'avisar prèviament als propietaris de les finques afectades per projectes d'energies renovables.
El tema del 50% del permís de la propietat ja és un gran què, ja és un molt gran què, perquè pensa que arribaven sol·licituds de projectes sense que la propietat ho sapigués. I arribaven els projectes als ajuntaments sense que els ajuntaments també ho tinguéssim, no? Anem amb la línia i, repeteixo, hem de mirar com és d'efectiu a les modificacions. Si en acabat això va acompanyat d'un bon pla i d'uns bons planejaments urbanístics dels municipis, podem fer una transició energètica com tots creiem que l'hem de fer i com la volem fer.
Per la seva part, la presidenta de l'entitat Priorat, Pilar Jus, valorava d'aquesta manera aquesta modificació del decret d'energies renovables.
Bueno, però una modificació de mínims que és bastant diferent al que hi havia fins ara, no? Jo crec que l'interessant de tot això és que aquest Real Decret ens permeti fer projectes a mida i a escala de cada un dels territoris. No sobredimensionar determinats territoris amb el tema de producció d'energia de renovables, sinó que fer-ho a mida i a escala de cada un dels territoris i sobretot, per mi, de tot el que extrec, és a dir, hem de mirar la lletra petita del decret, analitzar-ho, però tot el que es tracta és aquest voler compartir amb els territoris a cada un dels projectes i saber-los a l'avançada, abans de que no te'ls trobis publicats per aquí i per allà, no? Aquest és jo crec que és el gran benefici.
També la presidenta de l'entitat Priorat, Pilar Jus, defineix com a important el consens necessari dels projectes d'energies renovables abans d'arribar a la ponència.
Quan un projecte arribava a la ponència, és a dir, el territori no s'entrava perquè arribava a la ponència, tot el d'abans, no? Ara es planteja aquesta part de consens anterior, que jo crec que és interessant i important i farà que molts d'aquests projectes tinguin o no viabilitat.
D'altra banda, el president de EGPEC, Javi Jiménez, critica que la modificació d'aquest decret d'energies renovables no canviarà el model energètic existent.
Ens trobem una proposta de decret que no coneixem la lletra petita, però sí que la intuïm i tenim, evidentment, informació, però no de forma oficial, i el que veiem és que el decret segueix amb les mateixes línies que teníem fins ara. Es parla d'energia distribuïda i no es fa plantejament d'energia distribuïda. Energia distribuïda vol dir que es fa l'energia a prop dels llocs de consum amb impactes mínims perquè s'aprofiten tot el teixit de zones industrials, periurbanes, zones de concentració d'infraestructures. Per tant, es fa de forma sostenible i aproximant-la als llocs de consum. No partim d'aquesta base. El govern ja ha dit que el 70% com a mínim de la potència instal·lada seguirà les premisses actuals. Grans projectes sobre el territori. Per tant, ja comencem malament. Aquell canvi que havia d'incorporar la modificació del nou decret, pues no s'incorpora.
Així, el president de GPEC explica com creu que hauria de ser per a ell la transició energètica proposada pel govern.
Pensem que el govern que hauria d'haver fet és posar damunt de la taula el model de transició que necessita el país. Aquesta transició hauria d'estar superada a un pla previ que establís quina necessitat d'energia té el país, on la podem implementar, en base a quines formes de producció energètica, quant territori té el país per disposar perquè es faci aquesta energia amb mínim impacte, com podem implementar polítiques de minimització, estalvi energètic, que això és una part molt important també de la transició, l'estalvi i l'eficiència, com podem implementar i incentivar la creació de cooperatives de productors i consumidors locals, com podem incentivar i ajudar ajuntaments a que produeixin energia pública a partir dels municipis, a les instal·lacions públiques, com podem, com a administració, com a Generalitat, implementar la producció de més energia pública a partir de la creació d'una empresa pública, que han dit que ho faran, però fins que no ho vegem, doncs no ho tenim. Per tant, això seria una transició energètica, perquè la transició energètica ha de ser aquella que ens garanteixi una descarbonització del sector energètic, però de forma sostenible. Sostenible amb l'activitat humana tradicional al món rural, paisatges, activitat agrària, espais naturals, biodiversitat, en la qualitat de vida del món rural. Això és el que volem.
Al mateix temps, el president d'EGPEC, Javi Jiménez, també critica els percentatges d'acords amb els propietaris afectats per projectes d'energies renovables que pretén aquest decret.
Se'ns diu, tranquils, que és que ara podrà participar el territori. Es va començar amb una proposta de que el 85% dels propietaris afectats tindrien que arribar a acords amb les promotores. Aquest 85% ara s'ha passat al 50%, però a més el mateix decret diu... Seria molt convenient que s'arribés a acords, però si no s'arriba a acords no passa res. Els projectes també es tramitaran i es poden aprovar sense acords amb els propietaris. Hòstia. I a més, ens diu una altra cosa. Els propietaris que parlem són els propietaris que els hi cauran les màquines dintre la seva finca. Però els propietaris on s'hauran de fer les vies d'accés, les línies d'evacuació, les línies elèctriques, les subestacions de transformació elèctrica, aquests no compten. Aquests no cal que s'arribi a cap acord perquè aquests no compten amb aquells acords aquells pactes que volem que des del govern, des de les promotores s'arribi amb el territori. No? Però ja us dic, aquest 50% estaria bé, però si no s'arriba a acords no passa res. Els projectes se seguiran tramitant i s'aprovaran. Per tant, ens trobem amb un plantejament d'una modificació del decret que no compta en cap tipus amb la participació del territori i que no canvia el model d'implantació de transició energètica, que és aquella que ens estan imposant les grans corporacions elèctriques, que decideixen elles on volen implantar-se i amb quines condicions.
Amb tot, Javi Jiménez també alerta que el pla sectorial sobre la planificació de la transició energètica arribarà tard.
Confiança en que hi hagi moratòria no, perquè ja han anunciat que no n'hi haurà. Confiança a participar en aquest pla, no ho sabem, perquè de moment les desconfiances se les estan guanyant. Penseu que el pla s'està parlant que el tenim d'aquí un any i mig. El nou decret el tindrem la setmana que ve. Per tant, quan tinguem aquest nou pla, tindrem ja 1.000 hectàrees hipotecades al territori i estarem fent un pla que arribarà tard perquè planificarà alguna cosa que ja estarà decidit. Nosaltres se'ns va prometre que participaríem en les fases prèvies a la modificació d'aquest decret, amb reunions, amb jornades participatives de debat, no hem estat invitats. Se'ns ha dit també que se'ns invitarà a la participació prèvia a la creació d'aquest pla, que estem parlant d'un any i mig. Bueno, pues, si ara no ens han tingut en compte, ni ens han trucat, ni s'han reunit amb nosaltres per aquesta modificació del decret, és possible que quan s'aprovi el pla tornem a dir el mateix.
Per la seva part, David Rosselló, president de l'associació Cova de la Massa, que representa centenars de veïns de la zona del Perelló i de l'Ametlla de Mar afectats pel projecte de parc eòlic l'Ametlló, lamenta que la lletra petita d'aquest decret sobre energies renovables aplana el camí per a les grans empreses.
Les dades que tenim, la veritat, són moltes paraules i en quant a fets, pocs, perquè si ens atenem als fets, tot just se'ns ha informat dels detalls quan ja és massa tard per intervindre-hi i per afegir-hi qualsevol esmena o qualsevol afegit. Llavors, el que hem vist són uns grans titulars on parlen de que recuperen el territori d'alguna manera, però la lletra petita, la nostra percepció, i ens basem en els fets i en les dades concretes, perquè hi ha molta paraula ambigua, és que s'aplana inclús més el camí per les grans empreses.
David Rosselló ha apuntat que ells no volen ser considerats socis dels projectes energètics, sinó poder dissenyar la seva planificació.
L'únic aspecte que veig que afecta a les promotores, amb les dades que tenim ara mateix, és que s'ofereix la possibilitat del territori de participar amb un 20% en aquests projectes, que també, la veritat, no ho acabem d'entendre. Nosaltres no volem ser accionistes d'aquests projectes, nosaltres volem decidir quins projectes calen al territori, dissenyar-los des del minut 1, i de fet és quan es parla de de comunitats energètiques és això, són projectes energètics locals que es decideixen a nivell local, que es decideixen on van, que no van, si és fotovoltaic, si és eòlic, etc. Consum propi, i un cop la comunitat té el consum garantit, la resta es posa a la xarxa. I el que s'està oferint és que vinguin uns megaprojectes i nosaltres ser accionistes d'aquest projecte no té massa sentit ni per nosaltres i suposo que ni pels promotors.
Així, el president de l'associació Cova de la Massa denuncia que els projectes que es plantegen al territori no aposten per la producció local.
I encara que no facin les línies MAT d'Aragó, també haurien de cosir igualment perquè estan dissenyant des del minut 1 lluny dels llocs de consum. Llavors, ho estem fent tot al revés, no? I en vez de fer comunitats locals, plaques a zones on hi ha el consum, i un cop fet tot això, no? I ven que agafes, vas a Alemanya i un avió i veus una nau industrial plena de plaques, però un cop hagin fet la zona franca, un cop hagin fet tot Catalunya, hagin els espais degradats ja plens d'eines per captar energia i distribuir-la a prop del consum, si no n'hi ha prou, anem a arrencar oliveres, però no comencem per aquí.
Finalment, el president de l'associació que representa centenars de veïns de la zona del Perelló i l'Ametlla de Mar, afectats per aquest projecte de parc eòlic l'Ametlló, David Rosselló, apunta que s'hauran de barallar contra els lleons per defensar el territori davant de macroprojectes energètics.
Bueno, ara no sabem on hem d'anar, no hi ha ponència. I bueno, per lo que es veu faran una espècie de taules negociadores a cada comarca, però que serà, ens haurem de barallar nosaltres contra els lleons, no? Una mica la sensació també, fins que no en tinguem més dades, ara mateix pues, pensem en el pitjor cas, com que ja us apanyareu a cada comarca, i aquí ens barallarem a cada comarca i a veure qui guanya.
El text d'aquesta modificació del decret 16/2019 d'energies renovables que s'aprova aquest dimarts al Consell Executiu del Govern és esperat per part de les plataformes i associacions, administracions locals i grups d'ecologistes de Tarragona i les Terres de l'Ebre per conèixer com s'aplica la lletra petita d'aquest decret.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els resultats d'un estudi sobre els factors que incideixen en el despoblament de les Terres de l'Ebre que ha elaborat el Gabinet Ceres per a la Universitat Rovira i Virgili conclou que els ebrencs i ebrenques marxen del territori per trobar més oportunitats de treball, feines més especialitzades i més varietat i qualitat de formació. D'altra banda, els que han tornat a viure a les Terres de l'Ebre ho han fet per motius familiars, perquè ofereix un ambient rural i tranquil i, sobretot, per les condicions de vida. Aquest estudi s'ha fet amb una consulta en línia entre la ciutadania amb una resposta que ha estat viral i que ha permès tenir una mostra poblacional de 715 persones, 495 que viuen a les Terres de l'Ebre i 220 que viuen fora de l'Ebre. L'estudi s'ha fet per encàrrec de l'Observatori Socioambiental de les Terres de l'Ebre en el marc dels projectes d'especialització i competitivitat territorial. La cap de projectes del grup Ceres, Colla Poblet, ha assenyalat que els joves de les Terres de l'Ebre són els que més predisposició tenen per marxar perquè busquen, ha dit, formació i llocs de feina més especialitzats.
D'altra banda, els joves també són els que més predisposició tenen a marxar, però sempre està lligat aquesta predisposició a la formació i a l'ocupació i sobretot amb aquestes expectatives, sobretot quan són elevades, quan tenim un nivell d'estudis elevat, pensem, busquem una ocupació també molt especialitzada i aquí és on dirigim la nostra mirada cap a àmbits que no són els de les Terres de l'Ebre.
La cap de projectes del grup Ceres ha assenyalat que l'enquesta ha detectat un possible rerefons de baixa autoestima per ser originaris de les Terres de l'Ebre i ha assenyalat que aquest tret pot implicar que aquestes persones se sentin millor si estan fora del territori.
Un altre factor que incideix és el fet de tenir una imatge, de forma general, més negativa del territori en relació a altres comarques catalanes més metropolitanes. Però no tant en una imatge negativa en relació a qualitat de vida, sinó en relació a qualitat de vida general, sinó en relació a oportunitats culturals, de serveis, d'equipaments, d'activitats. Aquesta vida més de que pot tenir qualsevol ciutat molt més gran. I sembla que hi ha un possible rerefons també de baixa autoestima pel fet de ser originari de les Terres de l'Ebre.
En canvi, un dels principals aspectes que reté als ciutadans a les Terres de l'Ebre, com explicava a Colla Poblet, és la qualitat de vida en termes qualitatius i no quantitatius, i també un sentiment de pertinença.
Què és el que està retenint a les persones que segueixen vivint a les Terres de l'Ebre? Principalment a la percepció de la qualitat de vida, però amb altres termes, no amb aquests termes tant de quantitat, d'equipaments, de varietat, de diversitat, sinó en els temes de tranquil·litat, de proximitat, de poder tenir una vida més amb ambient de poble, que puguis tenir una convivència més elevada i més profunda amb la gent amb la que convius. També s'hi queda, però, perquè té una imatge més positiva de la formació que hi ha disponible. Això sembla una contradicció, però si en el fons la formació que tu requereixes no és, o la que tu necessites o de lo que tu t'agrada, no és d'una especialització màxima, aleshores la teva expectativa de vida també és diferent i valores la formació existent d'una altra forma. I també, i aquest és molt interessant, el fet de tenir un sentiment de pertinença molt, molt, molt elevat que ajuda a reduir l'impacte de les mancances que, tot i quedar-nos, seguim percebent.
La cap de projectes del grup Ceres, Colla Poblet, ha defensat que aquests resultats de l'enquesta s'han de desgranar per no deixar-se portar per la sensació que no hi ha res a fer. Per això, anima a utilitzar el factor de qualitat de vida com un atractiu per retenir i atreure població a les Terres de l'Ebre.
El que farà que Terres de l'Ebre, primer que tot retingui i després atregui, perquè en definitiva també hauria de ser aquest l'objectiu, no? De poder no només frenar aquest abandonament, sinó poder tenir un cert atractiu cap a l'exterior, seria precisament fomentar moltíssim aquests atributs de tranquil·litat, de qualitat de vida, sobretot de nivells de qualitat de vida molt més assequibles, molt més assumibles que en molts altres territoris. I sobretot ara, perquè arrel de la pandèmia hem de ser conscients que és el que verdaderament se li ha donat valor i ha augmentat el seu valor. Per tant, si ja ho tenim inherent, doncs és un factor que pot ser molt interessant a hores d'ara per revaloritzar, per donar-li més valor i per poder-lo utilitzar com a atractiu. Evidentíssimament, després fent incidència amb aquells que sí o sí continuaran propiciant que la gent marxi del territori.
Els resultats d'aquest estudi remarquen que les Terres de l'Ebre hauran de fer incidència també en aquells factors que continuaran propiciant que la gent marxi del territori: la feina i la formació. En aquest sentit, el director del campus ebrenc de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà, ha defensat la feina de la universitat per oferir una formació de qualitat i retenir talent, tant amb els estudis d'infermeria, que atreuen molts estudiants d'altres territoris per la seva qualitat, com els dels dobles graus d'educació infantil i primària i el d'administració d'empreses i màrqueting, que han començat a impartir en col·laboració amb l'Escola de Negocis ESIC de Barcelona. Per aquest motiu, des del campus ebrenc es demana a les empreses del territori que apostin per aquests alumnes. També el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, ha defensat que la universitat està ajudant a crear llocs de treball qualificats i que el model productiu també està generant llocs de treball qualificats. Segons Duro, ara el territori comença a generar llocs de treball per gent qualificada que ens ha marxat i que haurà de traure també a gent que vingui a les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament d'Amposta congelarà els principals impostos i taxes municipals per a l'exercici de l'any 2022. Paral·lelament a la proposta de no incrementar la pressió fiscal després de regularitzar impostos i taxes l'any passat, les ordenances inclouran també bonificacions per fomentar l'ús d'energies renovables en habitatges i empreses i també el reciclatge en activitats industrials, comercials i de serveis. Així, els habitatges tindran bonificacions de fins al 50% de l'IBI durant 5 anys fins a la meitat del total de la inversió, i per a un mínim d'autoconsum del 30%. Els espais comuns d'edificis plurifamiliars podran beneficiar-se d'un 5% de bonificació per cada habitatge amb la resta de condicions dels habitatges. En el cas de les empreses, aquesta bonificació pot arribar al 20% durant 3 anys per un 30% del cost total i un mínim del 20%. El govern municipal d'Amposta també planteja la bonificació del 95% de l'impost d'obres i construccions, l'IFIO, per a aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que s'incorporen sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per l'autoconsum, sense que la bonificació supere els 1.000 euros. També el 95% per construccions, instal·lacions o obres en les que s'incorporen sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, hem començat avui aquesta jornada amb una temperatura un pèl més baixa que la d'ahir, però tot i això, per exemple, a Canà tenim aquests 15 graus, o bé una miqueta més cap a l'interior, sí que l'ambient és més fred, sobretot entre la Terra Alta o cap a la Ribera d'Ebre. Pel que fa a la temperatura màxima, s'espera que pugui pujar a valors d'entre 20 i 22 graus, per tant, tindrem una temperatura força suau. Pel que fa a l'estat del cel, en conjunt avui dominarà força el sol, han d'arribar, això sí, alguns núvols prims que tendiran a deixar el cel entrenyat, sobretot durant la primera meitat del dia. En canvi, de cara a la tarda ja n'hi haurà menys i de cara al final del dia els núvols baixos aniran en augment, sobretot en punts del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.